Bon dia. L'onada de calor comença a agreujar els problemes de salut de la gent gran de la Garrotxa i aguditza la pobresa energètica en famílies desafavorides.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ho diu la Creu Roja, que ha començat una campanya al Mercat dels Dilluns d'Olot per difondre entre la població els consells necessaris per hidratar-se bé. Asseguren que haurem de modificar els nostres hàbits de forma severa perquè les conseqüències del canvi climàtic ja són aquí. I també són aquí, i de forma cada cop més habituals, els cops de calor.
Una persona sent mal de cap, sent cert mareig o atordiment, ha perdut la gana o està suant excessivament, no sé, set intensa, la pell més calenta, més vermella, un pols accelerat i la temperatura corporal més alta, inclús hi poden haver rampes a les cames, a braços. Aquestes situacions són indicadors de que pot haver-hi, doncs, un cop de calor. I molta atenció amb els nens, perquè els nens ja sabem que, bueno, tenen aquesta energia sempre extra, i en un moment determinat, doncs, si els veiem, per exemple, que poden estar com més somnolents, que sembla que no estiguin tan atents o que no estiguin tan actius, també pot ser un indicador. No vol dir que si veiem un nen mig adormit tingui un cop de calor, però si ha passat una bona estona jugant i no sé què, i ha estat molt actiu, doncs està alerta de que podríem tenir algun símptoma aquí.
Són paraules de la Laia Vilanova, és la coordinadora de Creu Roja Garrotxa. En cas d'haver d'atendre una persona amb un cop de calor, recomana portar-la a l'ombra i hidratar-la de forma continuada amb aigua fresca o natural, mai amb aigua glaçada, i si hi hagués episodis de mal de cap o marejos, portar-la a urgències.
El dia en 4 minuts.
A banda de parlar de la calor, que és el tema sens dubte d'aquest estiu, avui us parlarem del bicicarril de l'Avinguda de les Tries, perquè ja està en marxa.
Hi ha una petita obra pública sobre el paviment, que és que s'estreuen les orelles que hi ha entre aparcaments i aparcaments, els xamfrans i les cruïlles de tota l'avinguda, de tal manera que així el bicicarril tindrà continuïtat en línia recta i també d'aquesta manera es podran mantenir tots els aparcaments sense perdre en cap.
És l'Agustí Arbós, és el regidor de mobilitat d'Olot. El bicicarril de les Tries enllaçarà la rotonda de la Rodona amb la de Cràters en direcció a Begudà. Amb aquesta actuació es connectarà el centre de la ciutat amb Sant Miquel i les Tries a través d'una via verda i permetrà que els escolars de la zona puguin anar al centre de la ciutat amb bicicleta. Per cert, que Olot tindrà per primera vegada un parc de calistènia.
Havíem treballat amb els tècnics d'esports, doncs a través de Marc Busquets, que havia fet una molt bona feina de com havia de ser aquest espai, d'anar definint quins elements havia de tenir aquesta instal·lació, i també de la mà de joves que practiquen aquest esport, fins i tot, doncs, de grups més organitzats que tenim aquí a Olot i aquí a la comarca que practiquen aquesta disciplina esportiva.
Un parc de calistènia que estarà ubicat al Parc de les Mores, ocuparà uns 100 metres quadrats de superfície i incorporarà totes les instal·lacions necessàries per dur a terme aquesta disciplina. De fet, era una vella reivindicació dels practicants d'aquest esport. Escoltàvem l'Aniol Sellabona, que és el regidor d'esports d'Olot. I parlant d'esports, avui us hem de parlar de Marc Julià, perquè es consolida com un dels millors jugadors de l'hoquei Lliga.
Una temporada molt positiva, temporada que semblava que no havíem de fer res, i al final hem incordiat una mica tots aquells que estaven allà, no? I la veritat és que molt satisfet i molt orgullós del treball de l'equip, però tot i així n'hem acabat aconseguint cap objectiu, no? Era un títol, no? I a partir d'aquí l'any que ve treballar una altra vegada, començar el d'agost per estar top.
L'Olotí, que vesteix els colors del Reus Deportiu, ha estat inclòs en el millor 5 de l'última temporada de la màxima categoria de l'hoquei patins. En declaracions a Ràdio Olot, fa balanç de les finals de la Lliga i la Copa del Rei, on el conjunt reusenc va aconseguir arribar, i també envia un missatge molt optimista per al futur de l'hoquei Olot, que ja sabeu que es mantindrà per segona temporada a l'hoquei Lliga Plata, una de les grans categories de la disciplina. A Catalunya, Espanya i el món, a aquesta hora, molt pendents de les mesures preses per la Generalitat. I és que el govern català ha anunciat aquest dijous que allarga l'activació del Pla Alfa 3 i s'amplia en 82 municipis més els afectats per restriccions per l'onada de calor i l'alt perill d'incendi, de manera que el total ja és de 357. Això amplia les restriccions de 20 a 27 comarques i s'afegeixen dos espais naturals més. Val a dir que, de moment, cap de la comarca de la Garrotxa, però molts de la comarca de l'Alt Empordà. Les comarques amb municipis que entren a la llista són l'Alt Camp, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Priorat i la Ribera d'Ebre, a banda de la Selva i també l'Urgell. A la crònica internacional, Vladimir Putin reobre l'aixeta del Nord Stream 1 després de dies d'incertesa i garanteix gas rus cap a Europa. Ha estat tallat 10 dies per manteniment, però hi havia la sospita que Rússia no el tornaria a obrir com a represàlia a les sancions de la Unió Europea per la invasió d'Ucraïna. Mentrestant, el Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès per primera vegada en 11 anys. El gran dubte és saber si el Banc Central Europeu els apujarà fins al 0,25% o fins al 0,50%. De la seva banda, els veïns de River Park temen els pillatges perquè hi ha moltes cases sense porta. És la urbanització més afectada per l'incendi del Bages, encara no han pogut tornar a casa i temen que hi hagi lladres disposats a entrar-hi. Hi ha hagut una frenada important a l'eutanàsia del pistoler de Seguritas de Tarragona pels recursos de les víctimes. Estava prevista per d'aquí una setmana perquè la petició ja havia superat tots els requisits que marca la llei. I comença la vacunació contra la varola del mico amb els grups prioritaris. Per en rebre la vacuna cal tenir cita prèvia, que donaran els mateixos serveis sanitaris, i anar a un dels tres punts habilitats a la ciutat de Barcelona.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
El temps amb Dani Ramírez.
Anem a la previsió meteorològica, ens acostem a un cap de setmana on tornarem a tenir una altra onada de calor. Dani, com serà aquest dijous?
Bé, pel que fa a dijous, sol i calor, la temperatura es manté o potser puja un grau o dos, poc ho notarem, màximes de 30-35, i les nits seran relativament agradables a l'interior. Es podrà dormir bé amb aquestes mínimes per sota dels 15 o 17 graus. Cal destacar, però, atenció, que el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, ja divendres ho notarem, comença a pujar la temperatura. I bé, podríem tenir una altra onada de calor. Seria la tercera onada de calor forta, la segona d'aquest juliol, a partir de diumenge i dilluns, amb temperatures novament de 35 a 40 graus, o potser una mica més. Per tant, bé fort, bé molta calor, novament entre diumenge i dilluns de la setmana vinent.
Vols comprar a prop de casa? De qualitat, estalviar el 3%, participar en sortejos cada mes i guanyar un munt de premis? Descarrega't l'aplicació Garrotxa a prop i no t'oblidis de validar-la en els més de 90 allotjaments, restaurants, comerços, serveis i ofertes de cultura i oci de la comarca. Fes un cop d'ull a garrotxaaprop.cat i dona vida al territori. Garrotxa a prop. Junts, reactivem l'economia local.
La calor és la gran protagonista d'aquests dies. La onada de calor, que per cert en tindrem una altra aquest cap de setmana, comença ja a greujar els problemes de salut de la gent gran de la comarca. I aguditza també un altre aspecte important, que és la pobresa energètica en famílies desafavorides. Ho diuen des de la Creu Roja, que han començat ja una campanya al mercat del dilluns d'Olot per difondre entre la població consells necessaris per hidratar-se bé. Asseguren que haurem de modificar els nostres hàbits de forma severa perquè les conseqüències del canvi climàtic en Iol Puigverd ja són aquí.
La Creu Roja de la Garrotxa s'ha vist obligada a reforçar el que anomenen la salut comunitària davant els contrastos tèrmics que ens estem trobant tant a l'hivern com a l'estiu. Actuen en tres vessants. La primera són trucades amb consells personalitzats a la gent gran amb problemes de salut. La segona són de caràcter més general amb la publicació de les xarxes socials de consells sobre com mantenir la casa fresca o com tenir cura de les persones vulnerables. Finalment, la tercera actuació serà al carrer per acabar de conscienciar la població de la necessitat de tenir cura amb aquesta calor. I és que la coordinadora de Creu Roja Garrotxa, Laia Vilanova, assegura a Ràdio Lot que han notat un increment de les teleassistències i que la calor comença a greujar la salut de les persones grans.
Sí que ens estem trobant que gent estan agreujant els seus problemes de salut i que ens manifesten que es troben molt més cansats, molt més xafats, inclús alguns que se'ls ha descompensat ja algun problema de salut que tenien previ a causa d'aquest malestar constant que ens genera la calor, no? Hi ha preocupació, hi ha molta preocupació, inclús en persones que no són vulnerables però que tenen al seu entorn, persones grans, ostres, és que la meva mare, la meva iaia, no? que està sola a casa, que no està gaire acostumada a veure, que no sé què, doncs estem preocupats per aquests familiars també, sí, sí.
Sovint es parla de pobresa energètica en el cas d'aquelles persones que no tenen diners per escalfar-se a l'hivern, però segons Vilanova, l'onada de calor ha posat de manifest que la pobresa energètica també és ben viva a l'estiu.
La pobresa energètica, n'hem parlat molt als hiverns, però a l'estiu doncs, poder engegar un ventilador, poder canviar aquella finestra que entra la calor molt fàcilment o aquella persiana que tenim trencada o el que sigui, doncs, això també preocupa, no? I també són mesures que a casa doncs, hauríem d'intentar doncs, millorar, i si estem bé a casa, la veritat és que és una bona part de la feina guanyada, no? Intentem donar consells perquè a casa, sense haver de fer grans inversions econòmiques, puguem doncs, estar una mica millor.
Creu Roja té clar que la millor manera de conscienciar la població és mirant-la als ulls. Per aquest motiu, a partir del proper dilluns, muntaran una parada al mercat setmanal d'Olot per donar informació amb consells pràctics. Repartiran ventalls i ampolles d'aigua.
Poder donar informació adaptada ben bé a cada persona, no? A través d'unes tablets i d'uns jocs així com més interactius. I, bueno, i després també poder en aquest espai doncs, repartir aigües. Si ens arriben doncs, també uns ventalls doncs, perquè la gent pugui doncs, mantenir-se hidratada. I bueno, és una mica el reclam també, no? Perquè ja sé que els consells molts els sabem, no? Però a vegades ens en oblidem. O aquelles... Hi ha coses que són molt lògiques, però a vegades hi ha coses que no hi hem pensat tant, no?
Amb aquestes temperatures desmesurades, cada cop es parla més dels cops de calor. La Laia Vilanova assegura que tothom en pot patir, independentment de l'edat que tingui. Però com podem detectar que estem davant d'un cop de calor?
Si una persona sent mal de cap, sent un cert mareig o atordiment, ha perdut la gana o està suant excessivament, no sé, set intensa, la pell més calenta, més vermella, un pols accelerat i la temperatura corporal més alta, inclús hi poden haver rampes a les cames, a braços. Aquestes situacions són indicadors de que pot haver-hi doncs, un cop de calor. I molta atenció amb els nens, perquè els nens ja sabem que bueno, tenen aquesta energia sempre extra i en un moment determinat, doncs, si els veiem, per exemple, que poden estar com més somnolents, que sembla que no estiguin tan atents o que no estiguin tan actius, també pot ser un indicador. No vol dir que si veiem un nen mig adormit tingui un cop de calor, però si ha passat una bona estona jugant i no sé què, ha estat molt actiu, doncs està alerta de que podríem tenir algun símptoma aquí.
En cas d'haver d'atendre una persona amb un cop de calor, la Creu Roja recomana portar-la a l'ombra, hidratar-la de forma continuada, amb aigua fresca o natural, mai amb aigua glaçada, i si hi hagués episodis de mal de cap o de marejos, portar-la a urgències. És evident, doncs, que davant d'aquesta situació ens haurem de preparar per canvis d'hàbits, si és que encara no ho hem fet. Laia Vilanova ens proposa algunes opcions.
Bueno, intentar hidratar-se constantment, no? Ens hem d'acostumar tots a anar amb l'ampolla d'aigua a sobre, sobretot la gent gran que no hi té gaire el costum. El tema del menjar, els menjars més lleugers, menjars que ens aportin més hidratació, aquella cerveseta que ve tant de gust, no? Potser no és el millor perquè l'alcohol també contribueix a empitjorar aquestes situacions. O a casa, mantenir les persianes, les cortines inclús tancades perquè també ajuden a aïllar, desenxufar tots aquells aparells electrònics que emeten calor o no cuinar en determinades hores i si cuinem doncs poder ventilar, no? Perquè tot el que és la condensació de les humitats i dels vapors que pugui produir la cuina doncs també contribueixen a empitjorar aquest ambient a dins de casa i augmentar la temperatura.
Vilanova recorda també la importància de no fer esport a les hores de més calor i de revisar els usos de casa nostra, adaptant cada espai en funció de la temperatura que hi entra.
On també tenen molta calor és als trens cremallera de Vall de Núria. El sindicat Comissions Obreres demana que s'instal·lin equips de climatització dins les cabines del cremallera Vall de Núria per garantir la salut dels treballadors i la seguretat dels usuaris del tren. Segons diuen, les temperatures a l'interior de les cabines, que són independents de les del passatge, poden superar els 35 graus durant els mesos d'estiu. L'any 19, quan es va fer la reforma dels trens, només es va instal·lar aire condicionat a la zona dels passatgers. Més tard es van habilitar unes sortides d'aire procedent de la zona de passatge dins les cabines, però el sindicat assegura que el resultat és clarament insuficient. Amb aquestes calorades encara hi ha qui juga amb foc. Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home que havia encès fogons de gas per cuinar i tenia un generador de benzina funcionant a tocar de la massa forestal de Susqueda. Segons ha informat la policia catalana, es tracta d'un usuari d'una autocaravana que havia acampat sense permís en una zona amb perill d'incendi alt. Per cert, que els Mossos investiguen si l'incendi que ha afectat 13 vehicles a la zona del Parc del Migdia de Girona ha estat intencionat. Les flames que han començat en plena matinada d'aquest dimecres han calcinat 4 cotxes i una furgoneta i n'han afectat 8 més. La policia municipal, que ha coordinat la zona, està avisant els propietaris. En paral·lel, els Mossos inspeccionen imatges de càmeres de videovigilància properes i parlen amb testimonis per veure si algú ha actuat a consciència. L'incendi a l'Eixample arriba precisament poques hores després que també cremessin diversos contenidors a Santa Eugènia i les flames afectessin 2 cotxes. El president de l'Associació de Veïns del barri Reinalt, en Roca, critica que els focs a contenidors són una autèntica plaga.
No, això és una plaga, passa en molts altres carrers. En aquest carrer Montseny, precisament, amb uns altres contenidors que a més a més també s'han cremat, a uns altres contenidors que hi ha a la plaça del Barco, que és aquí mateix, també hi va haver un intent de cremar. S'han cremat en altres llocs. I bé, i això és, també s'han cremat a la carrer Santa Eugènia, o sigui que hi ha una intencionalitat clara en cremar contenidors.
I no deixem encara les qüestions lligades al foc, perquè el Pla de Seguretat i Emergències del 50è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava, que es farà a Blanes del 22 al 26 de juliol, inclou per primera vegada la presència de dues unitats antidrons dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, els dos operatius vetllaran per la seguretat de l'espectacle pirotècnic en un dels aspectes que més ha proliferat en els últims temps, l'ús de drons. L'objectiu és prevenir que la presència d'aquests aparells pugui intervenir en les comunicacions que s'utilitzen per disparar els artefactes pirotècnics amb la possibilitat de que puguin desviar la trajectòria amb perill d'anar a l'espai públic o en un bosc amb alta perillositat d'incendi.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Tornem a Olot perquè el bicicarril de l'Avinguda de les Tries ja està en marxa. Enllaçarà la rotonda de la Rodona amb la de Cràters en direcció a Begudà. Amb aquesta actuació es connectarà el centre de la ciutat amb Sant Miquel i les Tries a través d'una via verda i permetrà que els escolars de la zona puguin anar al centre de la ciutat en bicicleta. L'Ajuntament ja ha adjudicat les obres i estaran acabades al mes de novembre.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat l'adjudicació de les obres de construcció d'un carril bici a la carretera de les Tries. Aquesta serà una actuació de les més importants dels últims anys a Olot en matèria mediambiental, un projecte que fa mesos que s'estava demanant i que finalment s'ha aprovat per a començar les obres el més aviat possible. Aquest carril bici anirà des de la Rodona fins a la rotonda de les Tries en direcció a Begudà pel costat dret de la via. Els treballs han d'enllaçar amb un altre bicicarril a l'Avinguda Girona, pendent d'executar, a l'espera de trobar el millor encaix amb els aparcaments. En el cas de les Tries, les dificultats a l'hora de dur a terme les obres són mínimes, segons el regidor de Mobilitat, Agustí Arbós.
Hi haurà una petita obra pública sobre el paviment, que és que s'estreuen les orelles que hi ha entre aparcaments i aparcaments, els xamfrans i les cruïlles de tota l'avinguda, de tal manera que així el bicicarril tindrà continuïtat en línia recta i també d'aquesta manera es podran mantenir tots els aparcaments sense perdre en cap.
Les obres del nou carril bici de les Tries començaran al setembre i s'acabaran al novembre. La nova via de comunicació no afectarà els aparcaments de la zona, que es mantindran com fins ara.
Actualment tenim un carril de circulació, un carril zebrat que no es fa servir per circular i un altre carril de circulació i després hi ha una línia d'aparcaments. Es mantindrien, evidentment, els dos carrils de circulació, la franja zebrada del centre desapareixeria i d'aquesta manera es podrien conservar els aparcaments i incorporar un carril bici amb els tamanys homologats per la Unió Europea i, per tant, un bicicarril amb tots els ets i uts.
El nou carril bici de l'Avinguda de les Tries busca aconseguir dos objectius. Per un costat, connectar el centre d'Olot amb dos barris importants de la capital, com són Sant Miquel i les Tries. I de l'altra, oferir una ruta segura a tots aquests nens i nenes que van en bicicleta des d'aquests barris fins al cor de la ciutat.
I encara no ens movem d'Olot perquè tindrà per primera vegada un parc de calistènia. Estarà ubicat al Parc de les Mores, ocuparà uns 100 metres quadrats de superfície i incorporarà totes les instal·lacions necessàries per poder dur a terme aquesta disciplina esportiva.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat l'adjudicació de la instal·lació del primer parc de calistènia a la ciutat. Les obres tenen un cost de 24.000 euros i començaran en les properes setmanes. Els treballs no seran complexos, motiu pel qual s'espera que tinguin una durada curta. El regidor d'Esports d'Olot és Aniol Sallabona.
S'anava movent una mica arreu del territori, buscant tots aquells elements que els hi podien ser útils per fer-ho, però res a veure en poder tenir un equipament específic amb el material concret i específic per poder-ho fer. La veritat és que estaven molt animats, nosaltres doncs, també contents d'haver pogut donar resposta a una instal·lació que ens van comprometre a fer i que veient ja el disseny i veient que tenia tan bona resposta, pensem que serà tot un èxit.
Cada vegada creix més la demanda de parcs de calistènia a les ciutats. El circuit de calistènia, conegut com Strict Workout, consisteix en entrenar totes les capacitats físiques mitjançant el pes corporal propi i on s'hi poden incorporar diverses acrobàcies. Olot se suma a altres ciutats i municipis que han vist com la instal·lació d'aquest tipus d'equipaments provoquen un increment de l'activitat física saludable. El parc tindrà més de 100 metres quadrats. El paviment serà de cautxú, un terra important per a aquest tipus d'esport i més higiènic. A més, estarà ambientat amb colors grada i verd per tal d'integrar-ho amb l'entorn volcànic. Pel que fa a l'instal·lació pròpiament dita, hi haurà uns 10 pals per tal que hi puguin participar 8 persones a la vegada. L'equipament, a part de l'Ajuntament, ha estat dissenyat per professionals de la disciplina.
L'havíem treballat amb els tècnics d'esports, doncs a través de Marc Busquets, que havia fet una molt bona feina de com havia de ser aquest espai, d'anar definint quins elements havia de tenir aquesta instal·lació i també de la mà de joves que practiquen aquest esport, fins i tot doncs, de grups més organitzats que tenim aquí a Olot i aquí a la comarca que practiquen aquesta disciplina esportiva, i per tant hem pogut compartir menys el projecte, l'hem pogut treballar menys, hem pogut dir i aportar les seves opinions, dir quin eren aquells elements, quina era aquella distribució que pensàvem que els hi podia funcionar millor per al seu dia a dia en aquesta instal·lació, pels seus entrenaments, les seves exhibicions, competicions, i per tant pensem que tindrem un parc de calistènia que donarà molt bons resultats, perquè precisament els usuaris, les persones que l'utilitzen, són també les que han pogut participar en el seu disseny.
Al costat del parc de calistènia del Parc de les Mores hi haurà un cartell informatiu vinculat amb un codi QR on s'explicarà cada element i la part del cos que es treballa per facilitar la introducció a aquest esport. Aquesta nova instal·lació dona resposta a la demanda que havien fet els esportistes d'aquesta disciplina, que havien de marxar de la Garrotxa per poder-la dur a terme.
I abans dels esports, us expliquem que els arqueòlegs han descobert una necròpolis moderna amb una trentena d'enterraments dels segles XVII i XVIII a la zona del claustre del monestir de Santa Maria de la Ciutadella de Roses. Precisament aquest és un dels espais més desconeguts del jaciment. En paral·lel al sud del claustre també s'han trobat restes de l'ocupació d'època tardoantiga anterior al monestir i dos enterraments del segle V i VII. Aquest 2022 els arqueòlegs també han continuat excavant la vila medieval, on han localitzat estructures militars i fins i tot un magatzem.
L'esport a Ràdio Olot.
Marc Julià es consolida com un dels millors jugadors de l'hoquei lligat l'Olotí, que vesteix els colors del Reus Deportiu, ha estat inclòs en el millor 5 de l'última temporada de la màxima categoria de l'hoquei patins. En declaracions a Ràdio Olot, Julià fa balanç de les finals de la Lliga i la Copa del Rei, on el conjunt reusenc va aconseguir arribar-hi. També envia un missatge d'optimisme per al futur de l'hoquei Olot.
L'Olotí Marc Julià ha estat escollit com un dels 5 millors jugadors de la temporada a l'hoquei Lliga. El Reus Deportiu, equip on jugó, va optar a guanyar-ho tot fins a l'últim moment. En la final de l'hoquei Lliga, els del Baix Camp van eliminar en la primera ronda el Lleida per 2-1. A les semifinals se'ls van quadrar amb el Barça, el conjunt favorit després de guanyar 20 lligues en 22 anys, i aquest cop l'equip de l'Olotí va aconseguir superar els blaugranes. A la final els va tocar el Liceu de la Corunya, que els va guanyar per un total de 2-5. Tampoc no van poder derrotar el Barça en la final de la Copa del Rei celebrada a Lleida, on van perdre per 4-0. El somni d'aconseguir l'hoquei Lliga i la Copa del Rei es va escapar per poc, però Julià es mostra satisfet de l'any del Reus Deportiu, tant a nivell d'equip com individual.
És una temporada molt positiva, temporada que semblava que no havíem de fer res, i al final hem incordiat una mica tots aquells que estaven allà, no? I la veritat és que molt satisfet i molt orgullós del treball de l'equip, però tot i així no hem acabat aconseguint cap objectiu, no? Que era un títol, no? I a partir d'aquí, l'any que ve treballar una altra vegada, començar el d'agost per estar top.
L'Olotí de 27 anys segueix marcant diferències a la màxima categoria estatal després d'aconseguir anotar 29 gols en 36 partits. Això significa que en més d'un 50% dels partits del Reus Deportiu, aquesta temporada Marc Julià ha aconseguit veure porteria. És cert que no és la temporada més golejadora de l'Olotí, ja que en el Bassano italià va aconseguir arribar a la xifra de 50 gols i en la primera temporada al Reus també va aconseguir anotar 42 gols en 38 partits. Julià defineix la temporada com una de les menys golejadores, però també com la més completa.
Crec que ha sigut un bon any en general. No és que hagi fet molts gols ni pocs gols, però la veritat és que aquest any ha sigut un any diferent, no? Jo crec que m'ha durat molt el tema de hockey, interpretar el joc, defensar, saber una mica la tàctica de cada un en qualsevol moment, i a partir d'aquí ho he sabut interpretar bé. I és veritat que hi ha hagut temporades que he fet molts més gols, bueno, molts més gols, no sé si molts més, però en plan algun més, i la veritat és que estic molt més orgullós i molt més content de el que he fet aquest any que el que podria haver fet qualsevol altre any.
Marc Julià, que juga al Reus Deportiu i està concentrat en la lluita per títols importants, també té un ull posat a Olot, on molts excompanys seus han lluitat aquesta temporada per mantenir-se a l'hoquei plata. L'Olot ho ha aconseguit i de cara al futur, Julià llança un missatge d'optimisme i il·lusió al conjunt olotí i a la seva gent.
Bueno, crec que l'Olot és un projecte
Mallorca dur, crec que el bloc principal es manté, sí que és veritat que marxen jugadors com en Nil, com en Mangas, però a partir d'aquí crec que el bloc es manté i crec que, jo diria que li donaria 3-4 anys i estarà en el que lliga, perquè quan els blocs es mantenen i la gent s'ho curra i té ganes de fer-ho bé, doncs crec que és un punt a favor.
Un cop tancada aquesta, Marc Julià ja pensa en la nova temporada amb el Reus Deportiu. El jugador d'hoquei patins Oluti ja té ganes de que sigui l'1 d'agost per tornar a posar-se els patins i tornar a somiar a fer un gran any al màxim nivell.
Joan, ja tens el diagnòstic de la lesió del genoll?
Sí, a Centre Mèdic Alomar el mateix dia em van donar hora per fer-me una ressonància magnètica i en menys de 48 hores vaig tenir el resultat.
Doncs has encertat.
Al Centre Mèdic Alomar sabem que la salut és el més important. Per això, seguim treballant i posem la tecnologia al servei de la teva salut. Som líders en diagnòstic per imatge, especialistes en ressonància magnètica d'alta resolució. Entrega de resultats en 48 hores. T'esperem a Olot, Banyoles i a Girona. Demana cita prèvia a centremedicalomar.es. Centre Mèdic Alomar. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
Amb els esports tanquem el nostre informatiu. Com sempre, gràcies per la confiança. Seguiu permanentment connectats a radiolot.cat.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.